Sol Maltès, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 29 del Mussol Maltès, avui dedicat a Ouija. I si no sabeu qui és, no us amoïneu, que tot seguit us ho explico. Però abans, música. Avui la música la posa Blondie, en la veu de la seva vocalista i compositora i actriu, Debbie Harry, la rossa de colorada que dona nom al grup. Nascuda a Miami l'1 de juliol de 1945, o sigui, de signe cranc, passa la infància adoptada per una família de New Jersey i més tard fixa la seva residència al Lower East Side de Manhattan. I com que avui aquest barri marginal de New York té tot el protagonisme i no s'entén el barri sense Blondie ni Blondie sense ell, és l'estrella convidada. Recordem que quatre de les cançons de Blondie van assolir el número 1 de les llistes musicals als Estats Units entre 1979 i 1981. Escoltem-la cantant el seu gran èxit, Heart of Glass. I ara que ja sabeu el perquè de la presència musical de Blondie, el fascicle d'avui, anem a Ouija. Però comencem per l'inici. El 12 de juny de 1899, de signe doncs Géminis, neix Asher H. Philik a la ciutat de Solochiu, en aquella època sota l'imperi austro-hongarès i avui ciutat d'Ucraïna. Asher, en el moment de néixer, és el segon fill de la parella d'ascendència jueua, Rachel i Bernard, que acabarà tenint 5 fills més, els 4 primers a Europa i els altres 3 a New York. I és així perquè el 1909, quan Asher té 10 anys, emigra amb la seva mare i els 3 germans que té en aquell moment cap a New York a reunir-se amb el seu pare, que ha marxat, com tants altres europeus, cap a la Terra Promesa. A l'arribar a port i passar per la perceptiva illa d'Ellis, on es registra tot emigrant que arriba, rep el seu baptisme americà en canviar-li el nom d'Asher pel d'Arthur. Així neix Arthur Felix, amb residència al barri més pobre de New York, el Lower East Side. El Lower East Side, en aquella època, ocupa la banda est de Manhattan, en la franja compresa de nord a sud entre el carrer 14 i el pont de Manhattan, i té d'ample des de la riba del riu East fins gairebé l'avinguda Broadway. Els carrers poc patrullats del Lower East Side, les pels locals, van ser on van arribar i es van establir molts dels primers immigrants convertint-lo en un veritable gresol de cuines, religions, cultures i també delinqüència. Aquest rectangle és l'epicentre de la població obrera i més desfavorida, una zona marginal amb la reputació de barri perillós i no els hi falta raó, doncs d'allà sortiran reconeguts gàngsters com, per exemple, Al Capone. Clar que, anys més tard, el barri serà lloc de referència d'obres d'artistes com pintors, escriptors i músics, bé per haver-hi viscut o per haver-hi actuat, com Andy Warhol o músics de tendències tan dispars com The Ramones o Talking Head, per exemple, i, per descomptat, Blondie, que ara canta la cançó del barri, In the Flesh. Deixem els 70s de Blondie i tornem al 1924, moment en què l'Arthur Felix té 25 anys, però porta des dels 14 en què deixa l'escola buscant-se la vida en qualsevol feina on el puguin agafar. I és l'etapa en la que fa d'assistent dels fotògrafs Duckett and Adler la que el portarà a la secció fotogràfica de l'agència de notícies Acme News Pictures. Aquesta etapa en la que es forma i es defineix com a reporter fotogràfic va de 1924 fins 1935, moment en què plega per anar per lliure com a reporter independent. I el que es dedica a fer, malgrat no tenir cap acreditació, és anar a la seu de policia de New York, que es troba al barri de Little Italy, dins la zona del Lower East Side, i està allà a l'aguait de qualsevol avís que arriba per poder anar el més ràpid possible cap al lloc a fer fotos per després vendre-les als diaris. Lo seu és fer. El pensar el deixa pels altres. Les seves fotos, en un blanc i negre pràcticament sense concessions, retraten sense distinció víctimes d'accidents, de trànsit, d'assassinats, de violència als carrers, de violència domèstica, i reflecteixen sense cap mena de pudor els estralls que s'ha causat en cares i cossos, sense amagar la sang. El resultat són imatges que sorprenen, espanten, molesten, fan fàstic i fins i tot irriten. I no només als familiars o als amics, sinó també a tothom que les veu. Luigi és un fotògraf indiscret i les seves fotos són impertinents, sacsegen la zona de confort de qualsevol i sempre està a punt esperant un avís, esperant una trucada. Com Blondie, quan canta Call Me. En aquesta etapa de freelance, l'Arthur Felix es transforma en Ouija, pseudònim amb el que firma els seus treballs i amb el que ha passat a la història. Sembla que aquest sobrenom surt de la fonètica de la paraula Ouija, ja sabeu, el taulell utilitzat per invocar esperits, i quin nom és la unió de la paraula sí, dita en francès i en alemany, o sigui, oui i ja, d'on surt Ouija. I en anglès sonaria com Ouija, d'aquí el pseudònim. I l'elecció d'aquest sobrenom, no està clar si el va triar ell o li van posar, però, com que arriba sempre el primer on hi ha víctimes mortals, sembla com si hagués parlat amb els morts, fent servir aquest mitjà de comunicació amb el més enllà. I si el seu nom ha passat a la història, també ho ha fet el que es considera la seva frase de resposta i que la resta de fotògrafs adopta, i és F8... I'm be there, o sigui, F8 i sóc allà, referint-se a agafo la càmera i vaig. F8 fa referència a una obertura de diafragma de l'objectiu de la càmera, acceptada com una obertura de propòsit general, ja que permet una entrada de llum suficient i ofereix una profunditat de camp que tant es pot aplicar per fotos de prop com de lluny. I l'expressió indica que l'interès està més centrat en la immediatesa per obtenir la foto que no pas buscant la perfecció tècnica. Així doncs, diafragma 8, velocitat d'obturació 1-200, distància màxima uns 3 metres i flash, i focus addicionals si calen, i tot amb una càmera senzilla, una 4x5 speed graphic habitual en reporters de premsa de l'època. I parlant del flash, us dic ara una curiositat fora de context, i és que el mànec del flash del model de càmera que utilitza Ouija és el que anys més tard es convertirà en el mànec de l'espasa làser de Star Wars. El 1938, Ouija és l'únic fotoperiodista de New York que té permís per sintonitzar la freqüència de ràdio de la policia, el que li possibilita no només estar assabentat de tot el que passa, sinó fins i tot, a vegades, arribar abans que la pròpia policia al lloc dels fets. I això és així perquè Ouija passa moltes hores al cotxe, tantes com perquè se'l pugui considerar la seva segona casa, i alhora estudi, doncs no només du el material fotogràfic, sinó també una màquina d'escriure, botes altes d'aigua, sabates de recanvi, mudes de roba, caixes de cigars i menjar. A més, té el maleter preparat per poder revelar les fotos i així ser el primer en tenir-les, i els diaris paguen per també ser els primers en mostrar-les a la portada. Les botes altes d'aigua són per escenaris a la platja, per si puja la marea, com canta Blondie a The Tide is High. L'interès fotogràfic de Ouija no es limita només a víctimes mortals i accidents de cotxe, o rostres de policies i bombers sorpresos en els moments més dramàtics, sinó que en la seva gran col·lecció hi ha tota mena de criatures marginals de la nit, prostitutes, strippers, travestis o gent sense sostre. I també té una secció dedicada als tafaners, gent que contempla entre intrigada o al·lucinada el cos que jeu a terra, o el cotxe accidentat, o gent que acaba de sortir del bloc d'apartaments on viu perquè s'està cremant l'edifici, o feligresos contemplant una església en flames. Captura la comunicació visual d'aquestes persones, doncs és la millor manera de capturar sentiments. Fins i tot fotografia a fotògrafs, que estan fotografiant l'escena d'un crim, en una espècie de joc metafotogràfic com a element de reflexió sobre el propi fet de fotografiar. El 1943, el MoMA de New York adquireix 5 fotos de Ouija per una exposició, i 2 anys més tard, el 1945, és el mateix Ouija qui recopila les que considera les seves millors fotos i les publica en el llibre Naked City, o sigui, la ciutat nua. I ens acomiadem de Blondie, mentre el sentim cantant Sunday Girl. Doncs, després d'aquesta peça, Ouija deixa Lower East Side, la costa gris est dels Estats Units, per anar a l'assolellada Califòrnia, a la costa oest. El 1948, Ouija deixa la New York, la ciutat que mai dorm, i creua tot el país per instal·lar-se a Hollywood, on hi ha interès per portar el seu llibre, La ciutat nua, al cine. La idea és, com fan les fotos del llibre, documentar la quotidianitat de la gran ciutat de New York. Per això, tot el rodatge es fa en exteriors i la combina amb un argument criminal amb diferents punts de vista. La pel·lícula s'estrena amb el mateix títol el 1948, dirigida per Jules Dassin, que fa un muntatge molt particular combinant un estil realista amb pseudodocumental per mostrar una ciutat dins d'una altra ciutat. Segueix la feina i les investigacions de la comissaria número 10 i té com a protagonistes el tinent d'homicidis Dan Maldon i el jove detectiu Jimmy Halloran, que investiguen la mort d'una vella model, la Jean Dexter, una mort catalogada inicialment com suïcidi, fins que es descobreixen proves que apunten a un assassinat. Així, mentre els policies intenten esbrinar els motius de l'assassinat i trobar el culpable, la vida quotidiana a la ciutat de New York continua atrafegada i aliena a aquest succés. El compositor principal de la banda sonora és Miklos Rozsa, que l'any següent, 1949, composa la banda sonora de El tercer home, la gran pel·lícula d'espionatge, amistat i traïció, dirigida per Carol Reed i interpretada per Orson Welles, Joseph Cotten i Alida Valli. A Hollywood, Luigi farà d'actor i principalment d'assessor de l'equip tècnic en força pel·lícules, sobretot de cine negre amb crims, gàngsters i fotoperiodistes al seu repartiment. I aquest contacte amb el cine fa que s'obri a un concepte més experimental, per exemple, distorsionant imatges, i també a uns temes més creatius, buscant un component estètic que fins aleshores sempre havia rebutjat. Després del cine, La ciutat nua atreu també la indústria televisiva i la converteix en una sèrie de procediment policial emesa per ABC de 1958 a 1963, 4 temporades i 163 episodis amb aquesta melodia. La sèrie televisiva La ciutat nua relata en aquest peculiar format semidocumental drames criminals a la ciutat de New York amb protagonisme de policies, criminals i víctimes. La majoria d'actors i actrius del moment, coneguts o joves que després confirmarien la seva vàlua, intervenen en la sèrie. Entre els protagonistes habituals i els puntuals se'n compten més de 150 entre actors i actrius. L'episodi anomenat Four Sweet Corners, de 1959, va inspirar un spin-off, la sèrie Route 66, creada per Sterling Silifan. Route 66 va ser emesa per la CBS des de 1960 fins a 1964. I la sèrie The Naked City comença amb episodis de 30 minuts i després, arrel de l'èxit, passa a 60, i cada un conclou amb una veu en off que entona una frase icònica. Hi ha 8 milions d'històries a la ciutat nua. Aquesta ha estat una d'elles. Aprofitant l'èxit de la sèrie televisiva, el 1959 es va publicar sota el nom de Naked City un llibre que agrupava 8 contes breus, però que no eren originals sinó adaptacions de guions de la primera temporada, però no va tenir continuïtat. L'emissió de la sèrie coincideix amb l'època en la que Luigi ja és un afamat artista que recorre el món donant conferències i acaba morint a New York el 26 de desembre de 1968, als 69 anys, a la ciutat que va veure com un noi baixet, emigrant, s'ha aixecat fins a triomfar i aconseguir esdevenir un gegant de la comunicació visual. Un altre exponent de que el somni americà és a l'abast de qualsevol. Tot i que no hi ha cap film que sigui estrictament un biòpic, sí hi ha pel·lícules amb personatges clarament inspirats en ell, com per exemple el fotògraf Bernsey, interpretat per Joe Pesci a la pel·lícula neo-noir The Public Eye, traduïda com El Ojo Público, i en català Les Piavides. És de 1992, amb guió i direcció de Howard Flankin i música composada per Mark Isham. També de Cine Negre tenim Camino a la Perdición, dirigida per Sam Mendes, estrenada el 2002 i protagonitzada per Tom Hanks i Jude Law, qui precisament fa el paper d'un fotògraf especialitzat en assassinats i que arriba a l'escena pocs minuts després de que s'hagin produït. I per acabar, i donant una imatge més distorsionada del personatge, hi ha Nightcrawler, a l'hispanoamericà traduït com Primícia Mortal, del 2014, dirigida per Dan Gilroy, on un jove delinqüent acaba dedicant-se al periodisme criminològic partint d'un escàner de ràdio per captar la policia i una càmera de vídeo. Per tot plegat, hem de recordar a Ouija com el cronista de successos més famós de la fotografia del segle XX. Va convertir el crim en un espectacle i ell va esdevenir el director d'escena. Gràcies a Toni González per revelar el fascicle d'avui des de la sala de control i a vosaltres per escoltar-me. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivaleros@gmail.com.